Arriben les notícies amb Borja de Maria i després tenim un espai fantàstic amb la Mercè Raga de Consum. Però abans el Borja de Maria ens ha d'explicar què està passant ara mateix al món. Molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Molt bé, com estem i què ens expliques?
Bé. Doncs mira, tenim dues notícies de primera plana. La primera és que els Mossos d'Esquadra van prioritzar la seguretat i l'atenció dels ferits durant les càrregues del referèndum, i l'altra és la declaració de Mireia Boya avui al Tribunal Suprem com a investigada pel procés independentista. T'explico una mica més extensament aquesta primera. La Vanguardia ha difós uns àudios que s'han intervingut per la justícia per aquesta investigació que s'està fent sobre l'actuació de la policia durant l'1 d'octubre. Doncs com ja apuntava el conseller Joaquim Forn davant del jutge, els agents espanyols no es van coordinar amb els catalans. Els Mossos van reportar desenes d'incidències i van coordinar els serveis mèdics. La Policia Nacional l'ha acusat als Mossos d'Esquadra de passivitat i inacció a l'hora de complir el mandat judicial que ordenava prohibir la votació. I com t'he avançat, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, obre avui una nova tanda de declaracions davant del jutge Llarena. També hi ha citats Marta Rovira, Marta Pascal i Artur Mas, entre d'altres. I atenció a aquesta notícia, que no sabem si tindrà recorregut, però, vaja, és bastant dura. Un dels advocats de Donald Trump ha reconegut el pagament de $130,000 a l'actriu porno Stormy Daniels.
Que
és la primera vegada que l'entorn de Trump reconeix aquest pagament del que havia informat el gener de Wall Street Journal. Segons aquest rotatiu, es va pagar a l'actriu abans de les eleccions perquè no parlés en públic de la relació sexual que havia mantingut amb l'ara president dels Estats Units fa una dècada. I un últim apunt, que avui recordem que és el dimecres de cendra, i per tant el papa francès tindrà una celebració de la missa a les 5 de la tarda, on farà el ritu de la benedicció i la imposició de la cendra. Aquestes són les notícies a tall doncs, breu, de més destacades del moment.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Borja.
Gràcies a tu, Albert.
Com us deia, de seguida la Mercè Raga estarà amb el seu espai de consum dels dimecres i després tornarem a partir de 11:15. Savis consells i Mercè Raga, no deixeu la sintonia de Fórmula Lesant.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 876-0333 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Avui reprenem l'hora del consumidor i, per començar, volem recordar als nostres oients què cal fer si tenen qualsevol problema amb una compra o bé amb una contractació i quines, sobretot quines, són les vies de resolució que ofereixen els organismes públics de consum. Bé, l'Agència Catalana del Consum, com a organisme encarregat de la defensa i la protecció dels consumidors catalans, actua per resoldre els conflictes que sorgeixen entre les empreses i els consumidors i les consumidores. Per això parlem avui amb la seva directora, Montserrat Rivera. Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, amb Montserrat Rivera, aquí a l'Hora del Consumidor. Bé, avui volem parlar de com podem fer aquesta reclamació de consum, no?, i les seves vies de resolució, entre elles la mediació i l'arbitratge. Però, si li sembla, senyora Rivera, anem a contextualitzar, no? Per exemple, no sé, posem un exemple d'algun cas que sigui freqüent, que sigui habitual, que ens puguem trobar, i a partir d'aquesta casuística, no?, com podem reclamar.
D'acord. Bé, posaré l'exemple que més es reclama a nivell de Catalunya. L'exemple que més es reclama a nivell de Catalunya, bàsicament, és la telefonia, els serveis bàsics, però la telefonia és una de les coses que més es reclama. Perquè hi hagi un error en la facturació, perquè ens haguem trobat, doncs, que ens han posat alguna cosa que nosaltres no havíem demanat, més servei, perquè ens han pujat les tarifes sense que nosaltres ho tinguem en el nostre contracte.
Això és important, no, senyora Rivera? Perquè em sembla que d'aquí poc...
D'aquí poc es preveu una pujada de tarifes amb telefonia. I, de fet, després ja explicarem el que és l'arbitratge, però els nostres àrbitres i la Junta Arbitral de Catalunya ja ha dit que no es poden pujar les tarifes a no ser que realment doncs, passi alguna cosa que estigui en el nostre contracte, que digui, pues cada any li pujarem 3 euros... Però 3 euros, no pot dir, li pujarem un tant. O cada any li pujarem un tant per cent, un 1%, però també ha de dir el número. Cada any li pujarem a l'IPC, a l'índex de preu als consum, que va pujant cada any. O, per exemple, doncs, que ja hi hagi una tecnologia que ja ha quedat enrere, ha quedat obsoleta, i llavors doncs, que la companyia digui, no, doncs ja canvio perquè aquesta tecnologia doncs, no presta bé el servei. Però han de ser causes molt justificades i que estiguin molt clares i que siguin molt efectives en el contracte.
Per tant, si no entenc, senyora Rivera, si no tenen el nostre consentiment com a usuari d'aquell servei, no poden fer aquesta pujada?
Clar, no poden fer aquesta pujada, no sé que estigui previst, ja dic, d'una forma molt clara en el contracte. I, de fet, ja s'han fet alguns laudes, que després també explicarem el que
són. Que és un laude.
Que és un laude. No es pot fer així, miri, ara li poso més serveis,
no?
I sí, li pujo el preu, quan tu no els necessites a vegades.
Fem una cosa, com que és un tema, com vostè diu, bastant habitual i bastant freqüent...
Obrim... I segurament de futur,
I de futur, Sí, o sigui, que portarà cua. Per tant, molt atents avui al que ens explicarà la senyora Montserrat Rivera, perquè ens donarà les claus per poder resoldre si us trobeu en una situació, en un cas com el que us hem introduït, val? El tema de telefonia mòbil. Avui ens podeu trucar al 93-409-2771, 93-409-2771, si teniu alguna consulta al voltant d'aquest tema. Tu que ets consumidor, oient, que ens estàs escoltant, si et preocupa, saps que avui està la directora de l'Agència Catalana de Consum, Montserrat Rivera, per resoldre els teus dubtes. Doncs bé, senyor Rivera, ens trobem en aquesta situació.
Sí.
Tenim un problema, per exemple, amb la nostra companyia de telefonia mòbil.
Per exemple.
Per exemple.
Podríem posar-ne molts d'altres, però com que aquest és molt freqüent...
Però avui posem aquest exemple,
exacte,
no?
Exacte.
Com podríem reclamar quan tenim qualsevol problema relacionat, doncs això, ho dèiem amb la telefonia mòbil, però pot ser amb la compra d'un producte o bé amb la contractació d'un servei.
Ah, exacte. Bé, expliquem el que és una reclamació, perquè a vegades la gent diu, home, jo és que ja m'he queixat. Jo ja m'he queixat, sí. Queixant-se vol dir que estem disconformes amb algun tipus de servei que ens han fet i, per tant, el que volem és deixar palès i deixar clar que no ens hem tingut el tracte que nosaltres esperàvem. Per exemple, molt temps ens han fet esperar, o al telèfon, o en un lloc... però no demanem res a canvi. En canvi, una reclamació sí que ja demanem alguna cosa a canvi. Demanem doncs, que ens tornin els diners, que ens retornin doncs, la reparació d'un dany que ens han causat, una cosa que no ens han reparat bé, volem que aquell contracte es rescindeixi, etc. Vol dir que una reclamació demanem alguna cosa a canvi. Per exemple, en el cas de la telefonia, ens pugen i no ens poden pujar i volem que ens retornin aquestes quantitats i ens tornin el mateix contracte que nosaltres teníem. Això és una reclamació.
Per tant, queda clar aquesta diferència en el que seria una queixa.
Sí, la queixa no demanem res
no demanem
a canvi.
Res. Només deixem constància del incident.
D'una mala praxis.
D'una mala praxis. Perfecte. I la reclamació és quan
nosaltres volem que algun ens canvi, retornin no? alguna cosa o ens ressarceixin d'alguna cosa.
Important en el cas de reclamacions, indispensable.
Sí. Sí, sí, és important en el cas de la reclamació que primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, ho hem dit moltes vegades. Avui sí. Estem fent un repàs.
Avui va molt bé, eh?
Sí. Nosaltres sempre ens hem d'adreçar primer a l'empresa, reclamar en aquella empresa, ja hi ha els fulls de reclamació perquè nosaltres puguem fer-ho, i pensem que si són serveis bàsics, què són serveis bàsics en consum? Doncs és la llum, l'aigua, el gas, els transports, el telèfon, etc. Tenim que tindre un telèfon gratuït per poder-ho fer. I llavors sempre podem demanar el full de reclamació, però, per exemple, en el cas de la telefonia, habitualment ho fem per telèfon. Llavors sempre demanem un número de referència perquè tinguem nosaltres alguna prova conforme hem trucat. I, per tant, aquest número de referència és com que tinguéssim un full en el que ens diu un número i que hem fet aquella reclamació. I si és telemàticament, doncs pel web, podem fer un e-mail, etcètera, o amb una carta certificada. Sempre hem de tenir alguna cosa que ens quedi constància que nosaltres hem reclamat. I pensem que l'empresa té un mes per respondre, pot respondre'ns abans, però per donar-nos algun tipus de solució respecte a la nostra reclamació.
Fantàstic. Doncs fet aquest recordatori, senyora Rivera, si no obtenim una resposta... Doncs això és satisfactòria per part de l'empresa en aquest termini d'un mes.
Sí.
Quines vies tenim els consumidors al nostre abast per posar-hi solució? Ens posem més serios, no?
Sí, ens posem més serios perquè diem, mira, escolta, no ens han atès, no ens volen retornar els diners, no ens volen rescindir aquest contracte que ens han fet o que ens han canviat a vegades de companyia. Això també passa, eh? Què hem de fer? Doncs adreçar-nos als serveis públics de consum. Pensem que els serveis públics de consum estan descentralitzats. És a dir, els tenim en els ajuntaments, en els consells comarcals i també a l'Agència Catalana del Consum. Per tant, en qualsevol indret de Catalunya, nosaltres ens podrem adreçar o al nostre ajuntament, que ja ens dirà si és directament a l'Ajuntament o és en el Consell Comarcal. En el cas de Barcelona està clar doncs, que ja Barcelona té un servei de consum. Nosaltres allà és on hem de dir, escolti, ha passat un mes i a mi no m'han solucionat aquest tema, per tant, anem a veure què podem fer. Quan ja tenim això, tenim dues opcions i sempre es comença per una d'aquestes dues opcions, la mediació. És allò de que hi ha una tercera persona que intenta posar d'acord a l'establiment i al consumidor que diu, escolti, a mi jo he reclamat això i m'ho han d'arreglar. Uh-huh. Media, intenta posar d'acord les dues parts en aquest sentit. I quan la mediació doncs, ja no ha donat els seus fruits, tenim encara l'arbitratge, que llavors ja hi ha uns àrbitres que són els que diuen qui té raó. I si et sembla, després...
Després en parlem, no?, bastament, d'aquestes dues figures. Doncs, d'una banda, tenim la mediació, l'arbitratge són, sobretot, no?, senyora Rivera, destacar que són sistemes gratuïts.
Són sistemes gratuïts.
I que són àgils, que potser la gent, com que no és del tot coneixedora, doncs, això deu ser una instància... Clar. Elevada.
Pensem que la gent que treballa a les oficines de consum...
Estan molt habituats,
són gent que tenen la formació i són persones que ja són mediadores. I, per tant, ells mateixos moltes vegades ja ens poden fer aquesta mediació, que és gratuïta, que és parlar amb l'altra part i veure si ens podem posar d'acord. És gratuït, és àgil, i, per tant, doncs és una opció... abans d'anar a la via judicial, clar, a vegades per molt poca cosa no anirem a la via judicial. Per tant, la mediació, inclús abans, si és una cosa més gran, també és important, poder mediar.
I d'aquesta manera també, senyora Rivera, no sé com ho veu vostè, ajudem al que el sistema judicial no vagi tan carregat de feina, no?
És que pensem que tenim els jutjats molt carregats, molt col·lapsats, els mateixos jutges, la mateixa gent dels jutjats et diu, ostres, tot el que es pugui resoldre per mediació per arbitratge, intentem anar per aquí perquè ja hi hauran coses que no resoldran i haurem d'anar doncs, a la via judicial. Per tant, i a part que és gratuït, no hi ha advocats, no hi ha... Vull dir, no és que vulgui treure la feina als advocats en absolut.
No, sinó més però, que res que tot vagi més
però
àgil.
Però que a
no?
vegades, doncs, per una quantia...
Descongestionar potser una mica el sistema judicial. Si no estàs escoltant i tens algun problema, no saps com reclamar, truca'ns al 93-409-2771. 93-409-2771. Si t'amoïna, doncs qualsevol reclamació que vulguis fer, no saps per quina via fer-ho. Avui estem amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, que t'explicarà com ho pots fer. Si li sembla, anem a conèixer més a fons aquestes dues figures, com són la mediació i l'arbitratge de consum. Comencem per la mediació de consum. En què consisteix? Ja ens ho ha avançat una mica.
Sí, una miqueta però... ho hem avançat. Ja ho hem dit, és una persona neutral, és una persona que no té res ni a guanyar ni a perdre. Per tant, qui intenta posar i veure quina solució es podria donar en aquell conflicte que s'ha creat entre un consumidor i un establiment. Per tant, és una persona que el que intenta és ajudar-nos a resoldre aquell problema que nosaltres directament, com a consumidor, no hem pogut resoldre amb l'establiment fent el full de reclamació. Uh-huh. Aquesta intenta buscar una solució negociada. Ja se sap que quan negociem normalment no guanyem per 10 a 0, perquè una negociació sempre és això, no? Doncs, o a vegades sí. A vegades fa entendre a l'establiment que realment doncs, o allà hi havia una garantia, o el producte no s'ha entregat tal com s'havia d'entregar, o aquell producte té, si té un defecte, evidentment ens l'han de canviar, però s'han equivocat al portar-nos el producte, etc. I, per tant, doncs, aquesta persona intenta buscar aquesta solució mediada i arribar a un acord que se satisfaci. Perquè, de fet... Els establiments també els interessa moltes vegades arribar a acords perquè així fidelitzen el client. Hi ha llocs que dius, mira, pots anar a comprar allà que no tens mai cap problema. Si no t'agrada, t'ho canvien. Si no et va bé, t'ho canvien. Per tant, això també és un plus pels establiments.
Uh-huh. Això, la persona mediadora té deure de ser imparcial, no? Sempre?
Sempre ha de ser una persona imparcial, perquè a vegades ens havíem... Abans hi havia una llei que de fet ja s'ha canviat i pensem que és molt millor, que aquesta persona mediadora no pot ser mai... tindre relacions amb cap de les dues parts.
Amb cap de les dues parts, no?
I això és important perquè, si no, podríem pensar que no és ben imparcial. I l'important és que aquesta persona sigui imparcial. Quin problema té la mediació, també diguem-ho? No tots són avantatges, té un inconvenient. I és que és voluntari. És a dir, no anem als jutjats, fem una mediació, però les dues parts han d'estar d'acord. És a dir, el consumidor ha de voler fer una mediació...
I l'altra part, també.
Però l'establiment també ha de voler arribar a un acord.
Vaja.
Uh-huh. I això també ens hi trobarem després amb l'arbitratge. Que a vegades ens trobem que hem d'arxivar les mediacions o els arbitratges perquè una de les parts no vol negociar.
Bé, en el cas de la mediació, senyora Rivera, quin valor tenen aquests acords als quals s'arriba mitjançant la mediació de consum? Perquè també podria passar això, no?, que no s'assoleixi cap acord.
Podria passar que no s'assoleixi cap acord. Llavors ja explicarem que hi ha altres vies, també. Encara no hem acabat, encara podríem fer més coses. Però la mediació es pot formalitzar per escrit, es fa normalment, aquesta persona neutral ens ajuda a redactar un escrit que signen normalment doncs, les dues parts i que té el valor com un contracte privat que nosaltres puguem fer entre dues persones i, per tant, que si mai es porta doncs, davant d'un tribunal tindria doncs, la seva validesa. A més, l'incompliment per part d'una de les parts, s'entén que normalment en aquest cas és l'establiment, podria ser una infracció de consum. Per tant, nosaltres podríem multar si s'ha arribat a un acord i s'ha signat i allò no s'acaba produint. I si no s'arriba a cap acord, com hem dit que era una de les opcions, doncs tindríem més vies que com podria ser doncs, ja l'arbitratge. Que, és a dir, reclamem primer l'empresa, si l'empresa ens diu que no, anem a la mediació, si la mediació no és possible, perquè no arribem a un acord, sempre i quan les dues parts vulguin fer-ho, podem anar doncs, a l'arbitratge i ens estalviem, en principi, d'anar a la via judicial ordinària.
Que té uns costos.
Que té uns costos, que té un temps, que a tots també ens costa uns diners, també... Per tant, és una altra via...
Intentem agilitzar, no?, d'alguna manera.
Que ens pot ajudar, doncs, a que no, potser en els jutjats vagin coses que no es puguin solucionar per mediació o per arbitratge, perquè no sigui possible, doncs, arribar a acords, i, en canvi, doncs, amb aquesta via tenim una solució.
Per això, des de l'Agència Catalana del Consum, sempre es destaca la importància de triar establiments o bé empreses adherides al sistema arbitral de consum, oi?
Sí, tenim un logo, que això es pot consultar inclús a la nostra web, hi ha la Junta Arbitral de Catalunya, que té un logo, però també hi ha altres juntes arbitrals. Hi ha municipis que tenen juntes arbitrals, Mataró, bueno, ara no sé, n'hi ha 7 o 8 Sabadell, crec que és, Terrassa, n'hi ha 7 o 8 que tenen juntes arbitrals. I aquesta gent són la que... la mediació es pot fer des de qualsevol lloc de consum, per tant, arreu del territori. Però després es poden fer l'arbitratge, i si un establiment està adherit en això, vol dir que aquell establiment està disposat voluntàriament a resoldre els seus conflictes amb els seus clients, amb els seus consumidors, i per tant és una garantia per nosaltres que si tenim un problema allò ho podem resoldre.
S'hi posarà de cara,
posarà,
no?
S'hi posarà. Uh-huh. També dic que s'hi pot adherir, però no totalment. Per posar l'exemple de les companyies telefòniques que estàvem comentant.
Estem parlant.
Les companyies telefòniques normalment per contracte, per facturació, la majoria estan adherides a l'arbitratge. Per tant, a les juntes arbitrals de consum. Però, en canvi, no ho estan pel tema de venda de mòbils, d'altres productes. Vol dir que pot ser limitat.
Val. O sigui que dintre, diguéssim, dels seus serveis, potser n'hi ha alguns que sí i altres que no. Però això ho han de detallar.
Això ho han de detallar, i en els acords que tenen amb la Junta Arbitral, doncs ja està clar. Vull dir que tenim tot tipus d'empreses. Ara parlava de la telefonia, però tenim serveis funeraris. Tenim de tot.
Un ampli ventall.
Sí, hi ha un ampli ventall adherit a la Junta d'Arbitratge.
Que ens afecti, si més no, a Montserrat Rivera com a consumidors, no? Qualsevol servei que nosaltres que es veguin vulnerats, podríem dir, els nostres drets com a consumidors.
Exacte.
Anem a fer una cosa. A veure, si... Bé, això de la mediació no ens acaba de funcionar, perquè ens trobem doncs, que potser no s'hi ha bé a l'altra part, o bé...
O no ens posem d'acord, simplement.
O no ens posem d'acord. Podem dir que el següent pas de la mediació seria l'arbitratge de consum?
Exactament. Tenim l'arbitratge de consum. Què és l'arbitratge de consum?
Clar, que de primeres, si m'ho permet, Montserrat Rivera, és com que... potser és una paraula que t'amoreix, no?
És que nosaltres ens trobem que a vegades parlem de l'arbitratge, parlem des de consum, de la mediació, però som conscients que a vegades els consumidors no tenen per què saber què és un arbitratge i què és la Junta Arbitral, i per tant aquest interès també en que sàpiguen una miqueta de què estem
difusió,
parlant.
Fer
la difusió. Nosaltres hem fet la reclamació, no ens han atès al cap d'un mes, hem intentat la mediació, l'empresa hi estava d'acord, però no està d'acord amb que ens hagi de tornar, no sé, tots els diners, per exemple. Del que nosaltres diem que ens han de donar, i diem, bueno, doncs escolti, anem a l'arbitratge. Mm-hmm. Està disposat voluntari, també. Està disposada l'empresa a anar a l'arbitratge? Si ja està adherida, hi haurà d'anar. Si no està adherida, estàs disposada a anar a l'arbitratge? Sí. Consumidor, estàs disposat a anar a l'arbitratge? Sí. Què és l'arbitratge? L'arbitratge és com un tribunal, per posar un exemple, on tenim uns àrbitres, en comptes de jutges tenim àrbitres, que normalment són especialistes en el tema. Aquí ja no és una persona que intenta mediar, sinó que si estem parlant de tema d'automòbils, doncs igual serà una persona que entén del tema de reparació d'automòbils. Si és que no té res a veure amb cap part, també, totalment neutral. Si estem parlant del tema de telefonia, doncs probablement sigui una persona que entén dels temes de telefonia, un advocat que entén de dret civil i que entén de contractes i que entén de tot aquest tipus de coses. Mm-hmm. Si estem parlant d'assegurances, doncs també podria ser una persona que entengui... És a dir, normalment és un expert que llavors, doncs, ell ja no intenta posar d'acord les dues parts. Ell diu qui té la raó i com s'hauria d'indemnitzar o rescabalar, doncs, a la persona consumidora. Si té la raó l'establiment, té la raó l'establiment. És com que anéssim a un judici i el jutge digués el que té raó és aquest o és l'altre. Però de forma gratuïta.
Val. I és vinculant?
I és vinculant. Quan emet el veredicte, per dir-ho d'alguna forma, és el laude que parlàvem. En comptes de
una sentència?
De comptes de ser una sentència, és un laude.
És un laude.
En castellà és un laudo, en català un laude. Per tant, té...
valor...
Té valor judicial. Per tant, si no es compleix, també podríem anar als jutjats perquè es fes complir. I normalment, si anem per la via de l'arbitratge, ja no podem anar per la via judicial. Perquè és equivalent. És equivalent una cosa, diguéssim, amb l'altra.
I és recurrible aquest laude? Per tant, si, per exemple, si no estem d'acord amb aquest laude, no és satisfactori, nosaltres hi ha una jerarquia de l'arbitratge?
Podríem recórrer per la forma, perquè no s'hagués fet prou bé el laude...
Però pel fons, pel contingut,
no es podria recórrer, a no ser que estigués, doncs, mal fet. Però pensem que inclús en les juntes arbitrals, per la quantia, doncs, si és una cosa de menor quantia, de menys diners, doncs l'àrbitre és un. Però quan és una cosa de més diners...
És un tribunal.
Hi ha un tribunal, hi ha tres àrbitres. Un el designa l'empresa, l'altre el designa el consumidor i un altre que és neutral.
Senyora Rivera, si em permet, podem situar, potser perquè a vegades també per acabar d'entendre-ho bé, on es troben, per exemple, els arbitratges? Estan, per exemple, a Barcelona o...
Els arbitratges estan a Barcelona, exemple, a la Junta Arbitral de Catalunya està ubicada a l'Agència Catalana del Consum, però nosaltres fem laudes moltes vegades, ¿vale? Ens desplacem, es poden desplaçar a Girona, es poden desplaçar a Tarragona, ens podem desplaçar a qualsevol lloc de Catalunya, inclús alguns els fem no presencials, o sigui, no cal que es presentin ni l'empresa ni el consumidor, i d'altres els fem per videoconferència. També n'hem fet alguns. Per tant, pensem que és important.
Fem una cosa per també els empresaris que ens estiguin escoltant. Per una empresa, quins avantatges podria tenir el fet d'estar adherida a una junta arbitral de consum?
Home, el fet d'estar adherida a una junta arbitral de consum afegeix una garantia de qualitat. És molt important, quan veiem una empresa que està adherida a l'arbitratge de consum, que tinguem confiança en aquella empresa. Perquè aquella empresa vol dir que si tenim un conflicte amb ella, està disposada a que no ens haguem de gastar diners, ni temps, sobretot temps, a haver d'anar als jutjats, haver de... Perquè, clar, ja, a vegades parlem de coses petites, però a vegades parlem de coses més grans. Una reparació, d'un cotxe... Exacte. Hi ha coses que valen diners amb el tema de consum. Per tant, per nosaltres és una garantia i per aquella empresa és una diferenciació respecte als altres i és una garantia de que si tenim un conflicte ens l'atendrà. A les diverses juntes arbitrals de Catalunya ja publiquen una llista de tots els establiments adherits i també es pot trobar doncs, a la nostra web. Per tant, el que demanem nosaltres és que el consumidor és que quan veiem un establiment amb adherit a l'arbitratge, amb aquest logo que posa junta arbitral, tinguem confiança en aquella empresa.
Que sigui com un símbol més de confiança,
és un símbol de confiança. Per tant, és un avantatge per l'empresa a l'hora de poder fidelitzar el seu client, entenem nosaltres.
Per tant, ja per resumir, a l'arbitratge podríem dir que és gratuït, senzill, voluntari i d'obligat compliment, Serien els trets identitaris d'aquest arbitratge.
Té també sempre l'inconvenient que és voluntari.
Tenim el punt, no?, que han d'estar les dues parts d'acord.
A les dues parts d'acord. Pot ser que tinguem una empresa no adherida a l'arbitratge, això també vull deixar-ho clar. Però que aquesta empresa, quan li demanem, digui que d'acord, per resoldre aquest conflicte que he tingut amb aquest consumidor, i vull anar-hi. Per tant, també puntualment poden triar a anar a l'arbitratge.
Fem una cosa, estem arribant ja al punt de 11:15. Per més informació, tot això que ens explica la directora catalana de Consum, Montserrat Rivera, sabeu que podeu fer una ullada a la web de consum.gencat.cat, allà està tot també ben detallat.
Sí.
La pàgina de Facebook també, que tenen l'Agència Catalana del Consum, compte de Twitter, @consumcat, i també aquesta aplicació per dispositius mòbils, InfoConsum, que va molt bé, eh? Perquè trobes amb un problema així, tens la teva aplicació,
i de seguida en el mòbil pots fer la reclamació, la queixa, la denúncia, etc.
Doncs ha quedat clar com hem de reclamar si tenim un problema de consum i de quines vies disposem per resoldre aquests conflictes. Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, ben trobada, benvinguda de nou aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera. Cuidis molt
la propera.
Gràcies. Doncs vinga, nosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Estel, com dèiem, us deixem novament amb la fórmula Lesson i a les 11 més fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Viu el jubil.